Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
Les religioses missioneres de Jesús, Maria i Josep a Sabadell celebren el dia 22 la seva festa de la fundadora de la congregació. Per això el nostre bisbe presideix la missa al 7:45 del vespre al convent d'aquestes religioses missioneres de Jesús a Sabadell. El dia 24, el dia de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la província eclesiàstica de Barcelona, és a dir, dels bisbats de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, celebren a les 10:30 a la Basílica de la Mercè de Barcelona aquesta festa titular, en la qual participarà i concelebraran també els nostres bisbes, Monsenyor Saiz Meneses i Monsenyor Cristau, el nostre auxiliar. El dia 25, el Temple del Sagrat Cor de Sabadell celebra els seus 50 anys i com a acte de cloenda, Monsenyor Salvador Cristau presidirà una eucaristia a les 8 del vespre. El dia 26, les germandats de la Santa Cruz del Voto de Canjallar de Madrid i Terrassa s'uneixen amb motiu d'aquesta festa, d'aquest trobament, i Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 7 de la tarda una missa a la parròquia de la Santa Creu de Madrid. Monsenyor Salvador Cristau, el mateix dia 26, a les 18:30 del vespre, presidirà unes vespres ecumèniques al monestir de Carmelites Descalces de Terrassa. El dia 29 celebrem la memòria de Sant Miquel. Per això, en aquesta festa titular de la parròquia de Sant Miquel de Vallromanes, el nostre bisbe presidirà l'Eucaristia patronal a les 11 del matí. I Monsenyor Saiz Meneses, el mateix dia de Sant Miquel al vespre, a les 8 del vespre, celebrarà una eucaristia al Seminari Diocesà de Terrassa amb motiu de la inauguració del nou curs.
La carta de navegació.
La vitalitat del cos es mesura per la vitalitat de les seves cèl·lules. De la mateixa manera, podríem dir que la vitalitat de la societat es mesura per la vitalitat de les seves cèl·lules familiars. Per això el nostre bisbe, d'una manera molt actual, ens parla en aquesta carta dominical sobre la vitalitat de la família. I ell afirma d'una manera esperançada i positiva que realment la família està plenament viva. En la seva carta dominical ens presenta, per exemple, el testimoni dels beneficis que suposa per les famílies, i són concret sobre una família, el fet de participar en aquesta trobada internacional a Filadèlfia el mes de setembre, trobada internacional de la família, els beneficis personals i familiars. També ens posa en sintonia amb el sínode de bisbes que se celebrarà a l'octubre, perquè realment està en la preocupació de l'Església en aquest temps, en aquests signes dels temps que hem de llegir, el tema de la família, sobretot amb esperit de comprensió i de misericòrdia, perquè moltes famílies volen tirar endavant el seu projecte de vida i amor i s'ho troben truncat, o de vegades s'ho troben amb baralles, amb dificultats, i volen solucionar aquestes situacions per tirar endavant. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Del 22 al 25 de setembre, el Papa Francesc durà a terme un dels viatges previstos per enguany. Anirà als Estats Units, on tindrà diverses trobades. Una d'elles a la seu de la ONU. Sens dubte, hi tindrà present allò que ha dit en la seva encíclica sobre l'ecologia, perquè planteja qüestions que incideixen plenament en la missió de l'Organització de les Nacions Unides. El viatge inclou també una visita a Cuba, país que ha estat present en les preocupacions del Papa, i d'aquí ve la mediació de la Santa Seu en aquesta difícil situació. Però l'objectiu d'aquest comentari versa sobre un altre dels actes d'aquest viatge. El Papa anirà a la ciutat de Filadèlfia, on des del 22 fins al 27 d'aquest mes tindrà lloc l'Encontre Mundial de les Famílies, que té aquest lema: «La família està plenament viva». L'amor és la nostra missió. Es tracta ja de l'octava d'aquestes trobades que venen a ser com una cimera mundial de les famílies catòliques. El darrer encontre mundial de les famílies es va celebrar fa 3 anys a Milà. La distància física del lloc on es celebra aquest nou encontre no és obstacle perquè s'hi hagin apuntat famílies del nostre país. Participar en un encontre mundial de les famílies, ha dit una família que ja ha confirmat la seva existència, és com un viatge en família en el que comparteixes moltes experiències amb altres famílies. Veus la bellesa d'allò que estàs vivint. T'ajuda molt a carregar les piles. Han afegit en Francesc i la Toni, un matrimoni amb 2 fills, que són els delegats de la família de la diòcesi de Bilbao. Tot i l'esforç que caldrà fer per anar-hi, afirma aquest matrimoni, això és una inversió en un mateix i en la teva família. Moltes vegades gastem els diners en altres coses, però el més important, la família, la descuidem. A l'encontre mundial de les famílies veus la bellesa d'allò que estàs vivint, perquè a vegades el dia a dia és dur, però t'adones que no som bitxos estranys, que hi ha moltes famílies amb els seus mateixos principis, les teves mateixes preocupacions i inquietuds. Es dona una convivència molt bonica. A més, es dona la circumstància que dintre de pocs dies, del 4 al 25 d'octubre, començarà a Roma l'Assemblea Ordinària del Sínode dels Bisbes. Aquesta reunió serà el complement de la que es va celebrar l'any passat, també sobre el tema de la família. Ambdues han anat precedides d'una àmplia consulta a tot el poble de Déu, i per això s'espera que aquesta assemblea sinodal pugui arribar a orientacions i a conclusions operatives sobre els temes plantejats a les consultes realitzades abans d'ambdues assemblees. El tema del proper sínode és precisament aquest, la vocació i la missió de la família en l'Església i en el món contemporani. Que la família està viva actualment és una realitat inqüestionable, encara que al seu voltant no manquen els problemes. L'Església n'és conscient, i per això es proposa afrontar-los amb fidelitat a la veritat sobre el matrimoni i la família, però també amb esperit de comprensió i de misericòrdia per veure de quina manera pot ajudar les persones que han vist trencat el seu matrimoni i a vegades han iniciat una nova unió.
Llancem les xarxes. El tema del dia a càrrec de mossèn Joaquim Floriach.
En aquesta situació actual mundial que estem vivint, el nostre bisbe ha enviat una carta a les parròquies de la diòcesi dirigida als rectors, als preveres, als diaques, amb unes primeres concrecions de cara a l'acolliment d'aquests refugiats a la nostra diòcesi. Com sabeu, aquest compromís de col·laboració entre l'Església i les administracions, és important que en aquests dies sigui el més clara i potent possible. I la carta, el senyor bisbe ens diu: com vostè ja n'és coneixedor, dirigint-se als rectors i als diaques, des del bisbat estem treballant per contribuir a l'atenció dels refugiats que arribin a Catalunya a causa de la guerra que estan patint ciutadans de diferents països. I el senyor bisbe ens recorda que el passat 4 de setembre el senyor bisbe va encomanar a Càritas Diocesana la coordinació d'aquesta acollida. No només l'acollida, sinó l'acompanyament d'aquestes persones refugiades que se'ns encomanin. El papa Francesc, ens recorda el nostre bisbe, el 6 de setembre ens va demanar que fóssim acollidors de famílies que fugen dels horrors de la guerra a les nostres parròquies, en els nostres pobles, comunitats, monestirs, seguint aquest ensenyament que hem après del Senyor. Per tal de col·laborar amb aquestes persones en la seva atenció, Càritas Diocesana està en contacte amb la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que coordinarà aquestes acollides a través dels ajuntaments. Per això el senyor bisbe envia aquesta carta als capellans dient-los que si els ajuntaments, aquestes administracions locals a prop de les parròquies, truquen a la porta de la parròquia per com coordinar aquestes ajudes i aquestes col·laboracions, diu el senyor bisbe, és important que ho comuniquin a Càritas Diocesana perquè, d'alguna manera, hi ha uns criteris unitaris que sempre s'acorden amb les altres administracions que faciliten tota aquesta coordinació. És a dir, que si un senyor rector el venen a veure de benestar social dient com ho fem això d'acollir, s'ha de posar en contacte de seguida amb aquests organismes que el bisbe ha creat per facilitar aquesta coordinació. D'aquesta manera, diu el senyor bisbe, podem donar una resposta adient, tot gestionant els recursos de què disposem. Des de Càritas Diocesana s'anirà informant de les accions que es aniran fent tant a nivell diocesà com a nivell local. Aquest procés d'acollida i d'acompanyament es preveu que serà llarg i no exempte de dificultats per la seva complexitat. El senyor bisbe ens parla a la comprensió i a la paciència. Qualsevol suggeriment, diu el senyor bisbe, o proposta que pugui millorar aquest treball tan important i significatiu en el marc de l'any de la misericòrdia que estem a punt de començar, us demano que ho feu arribar al director general de Càritas Diocesana. Finalment, en aquesta nota, el senyor bisbe agraeix l'esforç que entre tots hem de fer com a expressió de solidaritat, com a expressió de misericòrdia de Déu, i ens envia una salutació convidant-nos a pregar també tots junts per aquesta causa. Així doncs, col·laborem i fem el mateix, el millor de nosaltres mateixos, posant-ho en comú pel bé d'aquestes persones que ara per ara són la veu de Crist que ens crida.
Com rebem els nostres testimonis?
L'Església ha viscut des de sempre els gojos i les alegries, les esperances de tots els homes. I també en el moment present en què ens trobem els catalans davant d'aquesta circumstància de les votacions o l'elecció del Parlament, no deixa de ser d'una certa conflictivitat. Els senyors bisbes, com a pastors, pares i pastors de la nostra fe, doncs tenen una paraula a dir i han publicat una nota en la qual volen donar alguns criteris i algunes orientacions. Fixem-nos bé que no és sobre a qui hem de votar, perquè això és una cosa que pertany al fur intern de cadascú, però sí que hi ha algunes coses que són comunes, que des de l'Evangeli les llegim i que hem de tenir molt clares, i ells ens les recorden. Diu la nota que, tenint present aquestes eleccions properes al Parlament de Catalunya, això té una notable importància històrica, perquè en tant que deixebles de Jesucrist i pastors de l'Església Catòlica, arrelada des dels primers temps del cristianisme a la nostra terra, diuen els bisbes, volem contribuir a la reflexió dels ciutadans de Catalunya. I això ho fem a la llum de l'Evangeli de Jesucrist. Conscients que s'estan posant en joc qüestions decisives a nivell institucional, polític i social. Els bisbes ens parlen d'aquest aspecte més d'encarnació de la nostra fe. I en el segon punt de la seva nota diu i afirma que continua tenint vigència el que vam afirmar sobre la identitat nacional de Catalunya en el document Arrels Cristianes de Catalunya, que va ser publicat l'any, recordem-ho, 85, i que es va recollir recentment, l'any 2011, en un document titulat Al servei del nostre poble. Aquí els bisbes parlen sobre que fan una manifestació de l'amor a la terra, l'amor a la pàtria catalana, que això forma part de l'encarnació de Crist. Crist es va encarnar en una terra concreta, amb una gent concreta, i els estimava, i vivia, i va créixer, és la seva terra. I això, precisament, en l'esperit cristià, arrelats a una terra concreta i determinada, precisament és el que fa que ens doni una identitat que ens permet obrir-nos al món sencer. Aleshores, l'Església té com a manament, ho sabeu, en el quart manament, honraràs el pare i la mare. Aquí dintre, la doctrina catòlica hi posa també l'amor a la pàtria, al país, a la terra. Aquí és on els bisbes també ens parlen d'aquesta obertura. I diu, en el punt 3, constatem que amb el pas del temps s'ha fet encara més palès i ha pres més intensitat allò que vàrem dir abans de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12. És a dir, en aquests darrers anys s'han manifestat nous reptes i noves aspiracions que realment afecten d'una manera concreta tot el poble de Catalunya. Com s'ha d'articular, com es vol relacionar amb altres pobles germans, en aquest context de l'Europa unida. I afirmen d'una manera molt clara, ho hem de tenir també molt clar, no toca a l'Església proposar una opció concreta. L'Església respecta sempre la llibertat de consciència. Per tant, no toca a l'Església proposar una opció concreta. Això quan diuen, és de dretes, és d'esquerres, és millor això, és millor allò. Cadascú ha de fer el que en consciència vulgui, segons li indiqui doncs, el seu pensament. I tant. Per tant, oficialment l'Església mai es decantarà per una opció concreta. Però diu, atenció, sí que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques amb unes condicions, això també ho hem de tenir clar, que es respecti la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, que recerquin amb constància la pau i la justícia, que es respecti la llibertat religiosa i els drets humans. Això és importantíssim. Per tant, tinguem-ho molt clar que tot i que l'Església no s'ha de decantar oficialment per cap opció política, s'han de respectar sempre, repassem-ho, la dignitat de la persona humana i dels pobles, recercar la pau i la justícia, és a dir, no es pot defensar una idea en contra de res ni de ningú, i sobretot també la llibertat religiosa i la recerca del bé comú, no només el propi. I a partir d'aquí, en el punt 4, els senyors bisbes ens parlen de que hem d'exercir aquesta responsabilitat democràtica, tenim el deure de, com a ciutadans, participar activament en aquestes eleccions, però ho hem de fer-ho recercant, sobretot, el bé comú. I encara més en un moment crucial en el que estem vivint, que pot tenir conseqüències de llarga durada. Aquí els bisbes ens mostren una sensibilitat grandíssima que no hem de fugir de cap manera i que a vegades als polítics se'ls oblida, que és no només la honestedat i la transparència pública, sinó que cal una regeneració política i social que prioritzi l'atenció als més febles, és a dir, a tots els que sofreixen més el pes d'aquesta crisi econòmica. De vegades els nostres polítics, en els seus plantejaments, s'obliden una mica d'aquesta circumstància o, si la treuen a col·lació en els seus discursos, dona la sensació que de vegades és una mica de popularisme, una miqueta de buscar el vot, de quedar bé. Hi ha d'haver una atenció, diu els bisbes, una atenció pels més febles i els qui sofreixen més durant aquest temps de la crisi econòmica. En el punt 5è, els senyors bisbes ens animen a continuar potenciant aquesta convivència de la societat catalana dins la pluralitat d'idees, de conviccions, d'opcions, de sentiments. És que nosaltres hem de ser ferment d'aquesta unitat, d'aquesta convivència, que va molt més enllà de les pròpies idees, perquè, segons la nostra fe, els homes som germans i s'ha de demostrar aquesta germanor molt més enllà de les idees i dels particularismes. Hi ha alguna cosa que és molt més gran que nosaltres, que és l'amor que Déu ens té. I aquí ve, ens criden aquesta convivència, que siguem ferments de convivència dins aquesta societat catalana tan plural, que té una certa tendència a l'enfrontament. Per això, i en el punt 5è, els bisbes ho tornen a repetir, que cal continuar treballant per erradicar els efectes perniciosos de la crisi econòmica. Hem de cercar camins que permetin millorar la situació de tanta gent que viu en l'atur, en l'estrató, en la pobresa o potser fins i tot en la marginació. D'aquesta manera, els senyors bisbes ens mostren, repassem-ho una mica, que és interessant, aquests criteris. Hem de contribuir nosaltres també des de l'Evangeli a la construcció de la nostra societat, que vol dir no només catalana, sinó amb aquesta visió mundial, especialment amb aquells que més ho necessiten, perquè aquesta potenciació d'aquesta convivència entre nosaltres afavorirà també que compartim el que tenim bonament. I deixa també molt clar que no toca a l'Església proposar una opció política concreta, sinó que cadascú ho pot fer com vulgui, però sempre respectant aquestes condicions. El respecte a la dignitat de la persona humana, els drets de la persona, els pobles, cercar constància de la pau i la justícia, la llibertat religiosa i, sobretot, buscant pel damunt de tot el bé comú, no el bé propi. Molt interessant també que els nostres bisbes com a bisbes, que són pares i pastors en la fe, fan en el punt sisè una pregària. I una pregària a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de tots els bisbats que tenen seu a Catalunya. I diu així: que la Mare de Déu de Montserrat intercedeixi perquè el nostre poble sàpiga discernir bé les seves opcions i trobi camins per construir un futur més just i fratern, obert solidàriament a la realitat dels altres pobles del món. Així doncs, encomanem a la Mare de Déu de Montserrat que il·lumini la catalana terra, que il·lumini aquells que tenen aquesta responsabilitat social. Amb la nostra pregària i la nostra col·laboració construirem segurament una terra una mica més com Crist espera i els homes necessitem. Signen aquesta nota a Tarragona, que com sabeu és la seu primada de Catalunya des del punt de vista eclesiàstic, el 7 de setembre d'aquest any 2015. Així doncs, que no falti la nostra pregària i també la nostra acció col·laboradora i activa perquè tots construïm doncs, allò que el Senyor vol de nosaltres.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Bona nit, amics i oients. Avui us vull presentar un tema que en el transcurs d'aquest estiu m'ha cridat molt l'atenció. En el nostre entorn m'he fixat en petits detalls, res de massa importància, però sí que crida l'atenció i sobretot si estem atents. Moltes persones es miren a la persona que ha caigut i passen de llarg. Tenen poc temps per perdre i el colliran altres persones. Potser també el fet de no veure's involucrat amb declaracions o preguntes. Podem pensar que estem pel damunt de tot això? Els meus assumptes són més importants ara mateix? He vist com s'espatllaven cotxes a la carretera, les persones passen de llarg, no perquè tan sols puguin arreglar aquell vehicle, sinó per donar aquest sentit de solidaritat. Necessites alguna cosa? Et puc ajudar? Et puc portar a algun lloc? Puc avisar el mecànic, una grua? És un detall que no té importància, però a la vegada ens fa molt més solidaris. També té unes repercussions sobre la persona, aquestes actituds, que són el desprendiment. Et trobes molt millor per dintre. Dóna la sensació que fer el bé, o el que és el mateix, atendre el pròxim que es necessita en aquest moment, no ens mou prou el cor. De vegades, apartem a Jesús de la nostra vida. Nosaltres ja ho podem fer-ho tot sense ell. Ja en sabem prou per no necessitar a Jesús ni tampoc a ningú. Però què ens diu el Papa? El Papa Francesc, que està al cas de tot, està parlant de la indiferència. A mi també m'ho va semblar. Hi ha una indiferència dels éssers humans d'un per l'altre. Tants ens en fa que el veí del costat tingui feina o no en tingui, pugui menjar o no pugui menjar, estigui treballant o no, en aquest àmbit, diguéssim, global del que s'ha establert en el món actual, de la pluralitat. Cada vegada se'ns farà més complicat. Per què, doncs? Perquè, de fet, hi ha moltes persones que ja són de fora, moltíssimes persones, i aquesta pluralitat es anirà obrint com una magrana. L'exemple de la vida eternal i tot el que ens va deixar escrit per seguir-lo dia a dia, em refereixo a Jesús, moltes vegades no ens interessa. El jo, el nostre egoisme, ens farà apartar de qui sigui, els nostres pares, els nostres germans, els veïns, els coneguts, els mateixos amics, i ens tornem poc comunicatius, poc solidaris, poc afables. És a dir, No és que hàgim de ser molt complicats amb aquestes coses, sinó que responen solament a les actituds. I aquestes actituds les hauríem de tenir molt present a la nostra vida. Petites coses. La humilitat, què vol dir tenir un cor d'infant? Què significa confiar plenament en algú? Precisament l'Evangeli de passat diumenge, el dia 20 de setembre, ens va fer veure aquest camí d'ajuda que volem entendre, fer-lo nostre i seguir-lo. Les paraules senzilles de Marc m'han fet pensar que moltes vegades les nostres actituds no són les més encertades. Diu, si algú vol ser el primer, que es faci el darrer i el servidor de tots. Caram, és que amb poques paraules n'hi ha prou per veure que això és molt actual. Necessitem recuperar aquests detalls d'humanitat. Amics, la propera vegada continuarem parlant de temes d'actualitat. Que passeu una bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, poemes fets cançó.
Scala és un poema de Núria Esponellà, que canta Josep Tero.
Blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent per carrerons estrets, estenc els braços i al fons de cada plaça el mar se m'apareix. Hi ha terrats i talaies més alts que el campanar que claven puntes vives a l'aire del salatge, mentre la tarda lena un bleix suau de platja, s'amaguen les icones en els carrers estrets i el sol rogenc s'ajaça i ens deixa olor d'encens amb salobri coral en cada pensament. Més alts que el campanar que claven puntes vives a l'aire del salatge, mentre la tarda lena un bleix suau de platja s'amaguen les icones en els carrers estrets i el sol rogenc s'ajaça i ens deixa olor d'encens se l'obri coral en cada pensament. Blanquíssimes parets em guien tots els passos, m'endinso pels carrers, premo la mà del vent carrerons estrets, estenc els braços i al fons de cada plaça el mar se m'apareix.
A Ràdio Estel, poemes fets cançó.